l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. Avui, aquest matí, ja ha començat, han començat els preparatius pel rodatge de la pel·lícula 100 metros a la nostra ciutat. Hi ha ja, de fet, diverses restriccions temporals de trànsit i d'aparcament que tot seguit ens explica Oriol Leo.
Les afectacions seran avui dilluns, demà dimarts, dimecres, dijous i diumenge d'aquesta setmana i dilluns i dimarts de la setmana que ve, és a dir, els dies 7, 8, 9, 10, 13, 14 i 15 de març. Hi haurà talls de carrers, tant de vehicles com de vianants, i tancament d'aparcaments. Els carrers i els aparcaments afectats estaran senyalitzats i hi haurà agents de policia fent talls intermitents que estaran a disposició dels conductors i vianants per tal de donar les indicacions oportunes. Entre avui, dia 7, i el dia 10 de març no es podrà aparcant ni a la piscina municipal, ni al carrer Vall d'en Gubi, ni al passeig de les Roques. I el dia 9 de març tampoc es podrà aparcar al Rierany dels Frares, Balmes i Cervantes entre Bruguera i Jovara. I entre el 13 i 15 de març estarà prohibit aparcar a la Gavina, a la Renfe, al Camí de Mar i a les Palmeres. Per altra banda, hi haurà talls de carrer el dia 9 de març al carrer Església, Balmes i Cervantes, i puntualment a Bruguera i Jovara entre Cervantes i Balmes. El dia 10 i 11 de març estarà tallat Anselm Clavé i caldrà desviar-se per Ànimes. I els dies 14 i 15 es tallarà el Camí de Mar fins a l'aparcament de les Palmeres. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Convivència i Mobilitat, Albert Torrent, ha volgut agrair la comprensió dels ciutadans i ha demanat disculpes a tothom a qui afectin aquestes modificacions temporals de circulació.
Jo crec que el fet s'ho val perquè és perquè Calella surti en aquesta pel·lícula i ens promocioni la ciutat i a través de la policia local i de mobilitat intentarem que, vull dir, que tothom pugui arribar on vulgui, si no és d'una manera que tingui una alternativa. I molestar, sempre sabem que serà una molèstia perquè gent que aparca el cotxe en un lloc l'haurà d'anar a aparcar més lluny, però els hi demanem paciència. Les afectacions seran de 72 hores a cada lloc aproximadament.
Albert Torrent ha comentat que hi haurà carrers tallats també al pas de vianants, però que darrere les càmeres qui vulgui hi podrà anar per veure com va el rodatge i seguir les instruccions que doni l'equip tècnic.
Hi haurà moments que jo crec que com no es gravi tot estarà una mica més relaxat mentre es fan preparacions. El moment que s'estigui gravant suposo que es demanarà més silenci, està tot més endreçat, però bueno, jo crec que ho farem tot el bé que ho sabem fer sempre a la gent de Calella.
Per a qualsevol dubte podeu contactar amb la policia local al 93-766-5920 i consultar també un mapa en versió online amb els trams dels carrers afectats.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv.
L'alcaldessa de Calella ha anunciat noves accions per tal de sensibilitzar la població sobre la importància de tenir una actitud cívica en la conservació de l'espai públic, especialment en allò que té a veure amb la neteja dels carrers. Montserrat Candini explicava divendres durant la presentació de la nova flota del servei de neteja que l'equip de govern ha iniciat el procés de reformulació de l'ordenança cívica per, entre altres coses, també actuar davant dels propietaris d'animals domèstics que no recullen els excrements dels seus animals. Escoltem-la.
Jo ho he dit més d'una vegada, jo em sento absolutament, diguem-ne, amb un nivell d'impotència important, perquè és que nosaltres ara mateix estem tornant, diguem-ne, a reformular l'ordenança cívica, no únicament per aquest tema, però bàsicament ens ho mou molt aquest tema. Ens trobem que hi ha gent que prefereix pagar les multes i tornar a reincidir. Per farem un seguit d'actuacions, properament anunciaré, per intentar d'alguna manera o altra tensionar molt més tota aquesta qüestió.
L'alcaldessa va insistir divendres que la neteja de l'espai públic és una responsabilitat col·lectiva de tots els calellencs i calellenques, per després afegir que la ciutat destina més de 2 milions del pressupost anual al servei de neteja viària i de la recollida de la brossa. Més temes, més qüestions. Fa just una setmana els Mossos d'Esquadra detenien a Sant Vicenç de Montalt un veí de Pineda de Mar que conduïa de forma temerària sense carnet. Tampoc tenia l'assegurança del vehicle i aquest tampoc havia passat la ITB. És una circumstància més comuna del que podríem pensar. De fet, el Servei Català de Trànsit ha informat que durant el 2015 van enxampar, en aquest cas, més de 8.300 persones conductors sense carnet o amb el permís suspès. Les xifres preocupen a Trànsit, que planteja que el carnet per punts no funciona en aquests casos.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. hi som sempre.
La comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Arenys de Mar destaca per sobre de totes de la regió metropolitana nord en relació als fets delictius del 2015. S'han reduït un 6,16% per sobre del descens de la comissaria de Premià de Mar i de Granollers, que ronden les dues al 5,5%. Per contra, ha augmentat a Mataró al 3,65%, el que representa 355 fets més que l'any 2014. De fet, i segons el mapa delinqüencial de la regió policial, el número de fets comesos l'any 2015 s'ha reduït un 1,83% de mitjana respecte al període anterior i consolida la tendència a la baixa dels darrers 4 anys. Des de l'any 2012 han disminuït un 12,6%. Segons el cos de Mossos, la coordinació i la col·laboració amb les policies locals a través d'operacions i de dispositius conjunts han contribuït de manera notòria a la reducció dels fets delictius. Específicament pel que fa als robatoris, els municipis amb més fets durant l'any 2015 van ser Sabadell, Terrassa, Badalona i Sant Cugat del Vallès. Destaquem altres informacions. El regidor de Cultura de Mataró ha estat escollit president del Consell Directiu del Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals. La Junta de l'ENS s'ha celebrat a Vilanova i la Geltrú amb l'assistència dels regidors amb les competències de cultura de cada un dels municipis participants. A més del relleu a la presidència que ara ostenta Joaquim Fernández, s'han renovat també els integrants de la comissió permanent composada per les vicepresidències que ostentaran els municipis d'Olot, que fins ara ocupava la presidència, Vilanova i la Geltrú i Reus. Hem de dir que Figueres, Girona, Reus, Sant Cugat del Vallès, Mataró, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Tortosa i Olot són els membres d'aquest consorci que des de l'any 2001 col·labora amb el convenciment que tot el territori és igualment generador i receptor de propostes en el terreny de la creació i que promouen precisament iniciatives de producció en tots els àmbits: arts visuals, escèniques, musicals, multimèdia i literària. També incentiven l'intercanvi d'iniciatives culturals entre els diversos municipis, facilitant el reequilibri territorial dels serveis culturals i optimitzant els recursos que s'hi destinen. Dos grups musicals d'Argentona han recollit guardons dels Premis Enderroc de la Música Catalana que s'han donat al Teatre Municipal de Girona. El primer va ser Gabriel Amargant, un jove saxofonista que abans d'ahir va tocar a la Sala d'Argentona. Va rebre el Premi de la Crítica al millor disc de jazz en And Now for Something Completely Different, una frase manllevada dels Monty Python. L'altre accent argentoní de la nit el van posar els membres del grup Every Night, que van recollir els dos principals guardons de la votació popular per la música folk, millor disc i millor cançó per foc. L'església de Sant Genís de Palafolls va tenir un retaule d'un artista medieval de renom. Des de Palafolls ens amplia aquesta informació, en aquest cas Jordi Prats-Savalls.
Ho va desvetllar l'historiador de Vic, però fincat al nostre poble, Xavier Soldevila, en una conferència aquest dissabte a la tarda a la mateixa església romànica de Sant Genís de Palafolls. En el decurs de la investigació per un treball sobre la història de Malgrat, Soldevila es va trobar amb informacions relatives al nostre municipi. Entre aquestes dades hi havia les actes notarials, les que s'expliquen com la petita església de Sant Genís, que llavors era cap parroquial de tots els dominis del castell, va transformar-se enormement durant el segle XV amb obres d'ampliació i millora. En el marc d'aquestes millores i redecorament, es va encarregar un retaule a un dels artistes medievals més destacats de l'època a Catalunya. Es tracta de Lluís Borrassà, el mateix representant del gòtic català que va fer retaules per a importants esglésies de la diòcesi de Girona, com Sant Feliu de Girona, Sant Pere de Mieres, Sant Miquel de Fluvià o Sant Martí de Palafrugell. Soldevila explica que es tracta d'una informació sorprenent, ja que Borrassà és un dels grans noms del gòtic.
Això va ser una sorpresa que em vaig trobar jo adonar-me que a l'església de Sant Genís de Palafolls hi havia hagut un... havia gestionat que la fabricació hi havia obtingut un retaule de Lluís Borrassà, que és un dels grans personatges, un dels grans pintors del gòtic català medieval. Això és sorprenent, perquè, o aparentment és sorprenent, perquè, és clar, estem parlant d'un personatge que en el seu moment va ser molt valorat, un artista, diríem-ne, molt cotitzat, que cobrava quantitats elevades per les seves obres i que encara avui dia és un referent de la història de l'art medieval.
No sap gaire cosa més del retaule de fusta, només que va costar uns 130 florins, l'equivalent al sou de 5 anys de feina d'una persona de l'època. Una quantitat molt gran pel que els vilatans de l'època van tenir problemes per fer-hi front i es van haver d'endeutar. Sol de Vila explica que no es sap què va ser del retaule, però que el simple fet que Sant Genís de Palafolls tingués aquesta mostra artística demostra la importància de la senyoria de Palafolls durant el segle XV.
I tot seguit fem un repàs també a l'actualitat esportiva, als resultats esportius del cap de setmana en futbol. Els jugadors del Club Futbol Calella recuperen les bones sensacions guanyant de manera contundent el Dosrius per 12-1. Per la seva banda, l'Aquahotel Futbol Club ha guanyat també còmodament 2-8 al Molinos i segueix la persecució del líder, el Llavaneres, que no falla en el seu partit contra el Sant Pol. En bàsquet, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls s'ha retrobat amb el bon joc guanyant a la pròrroga per 91-89 el Club Bàsquet Blanes, segon classificat de la Lliga. Pel que fa a l'handbol, la Unió Esportiva Handbol Calella ha perdut per un ajustat 25-24 a la pista d'un vell conegut, la Roca. En tenis taula, el Termotur Calella ha perdut contra el líder, en aquest cas el Vincios, per 2-4. Tot i aquest resultat, els palistes calellencs segueixen fora de la zona de descens. Recordeu que avui teniu aquests i altres resultats ampliats, comentats i analitzats al programa La Banqueta, que Dita i presenta Badó i Xart a partir de 8:45 del vespre en directe per Ràdio Calella, en aquest cas per radiocalella.cat, també per internet al 107.9 de la FM i a través de la televisió a calellatv.cat en directe, com us expliquem, a partir de 8:45 del vespre. Ara fem una petita pausa i de seguida tornem amb la previsió del temps de Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Hola, molt bon dia. Avui la situació meteorològica ben capçalada, bàsicament per un temps força tranquil, en presència aquest matí de núvols alts i mitjans, núvols poc importants, res de precipitacions, i aquest migdia tarda tindrem majoria de clarianes, amb unes temperatures que esperem que es mantinguin semblants a les d'ahir, després que hagin baixat les temperatures mínimes de la passada nit. Per tant, notable contrast tèrmic entre la nit i el dia i tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa també a l'estat de la mar. Aquesta tarda vespre, sobretot cap a últimes hores, hi haurà nuvolades que creixeran en zones de muntanya del nord-est que podrien puntualment deixar alguna gotellada, algun petit ruixadet cap aquí a la nostra zona de cara al vespre, primeres hores de la nit. En tot cas, seran sempre fenòmens aïllats i molt poc importants. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs les mínimes, les temperatures de la nit baixaran tant com aquesta nit passada, per tant tindrem unes temperatures relativament baixes, mentre que demà, a les hores centrals del dia, com que tindrem domini del sol, les màximes també s'enfilaran amb valors semblants als d'avui, entre els 15 i els 16 graus al centre del dia. Per tant, altre cop amb aquest notable contrast tèrmic entre nit i el dia, novament, de cara a demà els vents seran fluixos i la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca.
Doncs amb la previsió del temps posem punt i final a l'info migdia d'aquest inici de setmana d'aquest dilluns 7 de març del 2016. A partir d'ara, la informació continua, en aquest cas els butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer a les 2 de la tarda i a les 8 una nova edició de l'info vespre amb aquestes i altres notícies actualitzades a càrrec de Dolors Lieuri. També podeu estar informats a radiocalella.cat i a calellatv.cat i als nostres perfils de Facebook i Twitter, els de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.